Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Diumenge 7 de juny del 2026. És una llàstima, és una pena que el Madrid només faci eleccions cada 20 anys. Fem un repàs ràpid dels grans hits de la campanya. El presumpte fitxatge d'Erling Haaland, Holland, com li preferiu dir, anunciat entre tranques i barranques per part de l'aspirant Enrique Riquelme. Una misteriosa oferta milionària de Florentino Pérez per un crack mundial, publicitada en una entrevista amb Iker Jiménez. Un vídeo de Mourinho fet amb intel·ligència artificial. Promeses davant del notari que podria signar qualsevol aspirant a la presidència d'una república bananera i lones publicitàries gegants de Florentino que només demostren una barcelonitis còsmica. Tot fa pensar que aquest vespre, quan se sàpiguen els resultats, Florentino i tota la seva junta directiva es faran tants cops a l'esquena com els permeti la seva salut. El president del Real Madrid guanyarà perquè tot el sistema, també fora del club, rema a favor seu. Ha estat capaç de dir en una entrevista que la Comunitat de Madrid i l'Ajuntament de la ciutat faran normes específiques per permetre concerts al Bernabéu sense que ningú es posés les mans al cap. El millor d'aquesta campanya, moments grotescos al marge, és que el poder s'ha tret la careta. Aquest és el Florentino real, aquest és el Real Madrid real, aquesta és la manera com es mana en determinats despatxos on, per cert, es té una relació més aviat distant amb la democràcia. De passada, aquestes eleccions han servit per veure que Florentino es vendrà part del club. Es quedarà sol el Barça com a entitat que, amb més o menys mancances, continua en mans dels socis? Potser sí, pot ser. En un futbol que està en mans de taurons, en què el PSG porta dues Champions consecutives, en què Florentino està a punt de treure un feix de bitllets astronòmic per fitxar el Galàctic que faci falta, el Barça pot marcar la diferència sense acabar de perdre l'essència. Florentino i Mourinho són el dit que assenyala el camí. El camí, això sí, que mai no s'ha de seguir. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El suplement, amb Roger Escapa.
I amb Jofre Genoer. Jofre, quin temps ens espera aquest diumenge?
Doncs més sol i també una mica més de calor. La calor s'intensifica una miqueta més, amb valors entre els 29 a 33 graus, potser alguna xifra de 34 de manera local, a les zones més càlides, com sempre, cap a la zona del Pla de Lleida, Segrià, o també en alguns indrets de les Terres de l'Ebre. De fet, s'esperen valors ja que toquin els 30, tranquil·lament, a la Catalunya Central, comarques de Girona. Per tant, lentament que la calor va retornant, però bé, tot i així, una calor força, doncs, continguda, no excessiva. A la costa, de fet, el termòmetre li costarà d'anar més enllà dels 25 o 26 amb la presència de marianes una mica actives, però més sol en conjunt, amb alguns núvols prims i només algunes nuvolades a l'àrea del Pireu, com sempre, com cada tarda, però avui amb menys condicions perquè donguin ruixats. Potser n'hi ha alguns a l'Alt Ripollès, Cerdanya. També alguns núvols baixos podrien donar-se una mica variable cap a la Costa Daurada. Demà el termòmetre toca sostre un altre cop, amb una calor més intensa, arreu de l'altre món, i llisca un front per l'àrea del Pireu. Demà en aquest sector sí que el temps començarà a canviar una mica, amb alguns ruixats, tot plegat obrirà les portes a un nou descens de les temperatures de cara a dimarts.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Les notícies del diumenge. Els sindicats de l'educació mantenen la vaga de dimarts, coincidint amb la visita del Papa a Catalunya i l'inici de la selectivitat, però començaran les protestes a partir de les 9 del matí, justament per no dificultar l'arribada dels estudiants a l'examen i per evitar-los més nervis del compte. Ho anunciava d'aquesta manera Iolanda Segura de l'USTEC.
Hem acordat celebrar la vaga el dimarts dia 9. Ja sabeu que és el dia de la visita del Papa, el primer dia de visita del Papa, però també és el primer dia de les Pau i, per tant, doncs, farem les accions i mobilitzacions a partir de les 9 per facilitar que l'alumnat pugui arribar a les seus a fer les proves.
Un anunci que arribava ahir al vespre després de la reunió que van mantenir durant tota la tarda i que de ben segur ha deixat més tranquils estudiants com la Duna, que ahir al suplement ens explicava els nervis afegits a l'examen que comportava tota la logística del desplaçament per arribar a l'hora a l'examen.
Cadascun de nosaltres haurà de fer el que haurà d'arribar com a ell li vagi bé, perquè amb tots els talls dels carrers. Jo, per exemple, m'hauré de despertar una hora, mitja hora abans, a les 5:15.
Més enllà de la vaga de dimarts, els sindicats també han convocat una nova manifestació per diumenge que ve, el dia 14, a Barcelona, on conviden les famílies per exigir un canvi estructural en el sistema, diuen. Una manifestació que anirà des dels Jardinets de Gràcia fins a la plaça de Catalunya. Per cert, amb l'arribada del Papa dimarts a Barcelona, la Generalitat ha rectificat i finalment sí que recomana fer teletreball després que, en un primer moment, diguessin que no era necessari. El conseller de Treball, Miquel Samper, ha explicat aquesta decisió, diu que la decisió s'ha pres després de valorar la dimensió que pot tenir la visita.
Una recomanació, per tant, no una ordre ni molt menys, sinó que es fa de la mà dels agents socials i econòmics. I nosaltres ens vam reunir tant amb els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i UGT, com també amb Foment i amb Pimec, els agents socials de Catalunya, i per tant és una decisió que es pren de forma consensuada.
En la mateixa línia que el conseller, des de Protecció Civil també s'ha recomanat fer el teletreball per reduir l'impacte negatiu en la mobilitat, almenys dimarts. De moment, aquest diumenge serà el segon dia de viatge oficial del Papa Lleó XIV a l'Estat. Aquest matí oficiarà una missa multitudinària de Corpus a la plaça Cibeles de Madrid, on hores d'ara ja hi ha centenars de persones fent cua per accedir a la zona on es farà aquesta missa. El Papa ahir ja va viure un primer bany de masses circulant amb el Papa mòbil pels carrers de la capital espanyola. I a la nit, primer acte multitudinari amb joves a la plaça de Lima. Mig milió de joves que s'hi van reunir del tot entregats, com sentim. El pontífex també va visitar un alberg de persones sense llar. Els discursos més protocolaris va alertar de la polarització en una recepció oficial davant de les principals autoritats de l'Estat i també va destacar la defensa que ha fet Espanya del multilateralisme i del dret internacional. Des de Madrid, la crònica, Cristian Roldán, bon dia.
Bon dia. En el seu primer discurs davant les autoritats polítiques de l'Estat, Lleó XIV ha rebutjat els discursos polaritzadors que no reconeixen la pluralitat de la societat.
Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad.
Més tard, davant mig milió de joves, el Papa ha fet una crida a ser valents i rebel·lar-se contra el poder per defensar la justícia. Paraules que han agradat als assistents a l'acte.
Lo que más me ha gustado es su humildad, la forma, la cercanía que se ha mostrado también con las personas jóvenes.
Creo que es un mensaje muy alentador, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo ahora, a llenarnos más de valor y de envalentarnos un poco.
D'aquí poques hores arriba el principal plat fort del cap de setmana, una missa a la plaça de Cibeles, on s'espera que hi assisteixin prop d'un milió de persones.
Els fans del Papa no només són a Madrid. Ahir en vam tenir tres aquí al suplement de ben joves que ens explicaven els nervis d'aquests dies per veure el pontífex a Barcelona en directe.
Vaig a la vella adoració, que hi ha a l'estadi olímpic Lluís Companys, que m'he demanat festa a la feina, vull dir, una cosa que m'explota el cap, perquè si a mi m'ho diuen fa uns anys, hagués dit, amb perdó, anar allí amb una colla de friquis a veure el Sant Pare i demanar-me festa a la feina, pues estemos locos o què? Pues sí, sí.
I ara t'has convertit en un d'aquests friquis.
Ara sóc un d'aquests friquis, sí, sí.
Què representa la figura del Papa per tu?
Home, és el vicari de Crist a la Terra. És una manera per mi veure aquí el Papa, i ho estàvem veient ara, no? I és que em tremola la veu. És dir, Crist ha vingut a casa meva.
Si els teus fills un dia t'expliquessin que no hi creuen, com reaccionaries tu?
Bueno, jo crec que el més important és la trobada personal amb Déu. Llavors jo crec que si un dia em diuen no crec, jo també molta paciència. Molta paciència, molta comprensió. Hi ha grandíssims sants que no creien i hi ha molta gent que troba el seu camí. Els grans sants són grans pecadors. I si els meus fills són grans pecadors, pues continua pregant perquè algun dia siguin grans sants.
Jo dimarts al matí estaré a la meva parròquia i després per la tarda m'aniré a l'estadi olímpic.
Tens entrades?
Tinc entrades, van arribar ja a la nit.
Vas patir per aconseguir-ne?
Vaig patir molt perquè la parròquia 550 van confiar en nosaltres, van fer un formulari, ens van posar a intentar aconseguir-les i vam aconseguir 42.
O sigui, el Papa és el teu Bad Bunny, d'alguna manera.
Molt més.
Et fa molta més il·lusió veure el Papa a l'estadi olímpic Lluís Companys que no pas Bad Bunny.
100%.
Podeu recuperar aquesta conversa sencera amb aquests tres protagonistes, joves devots fidels, a catradio.cat/elsuplement. Més enllà de les passions que aixeca la visita del cap de l'Església Catòlica, aquests dies el focus també està posat en la reunió que el Vaticà ha anunciat que Lleó XIV tindrà amb víctimes d'abusos sexuals de l'Església durant el seu viatge a Espanya. La trobada l'organitza l'Església Espanyola i no ha transcendit encara ni quan ni on serà. Qui sí que es va referir ahir per primera vegada en públic als casos de pederàstia dins l'Església Catòlica Espanyola va ser el rei Felip VI, que va elogiar la fermesa del Papa en aquest assumpte i va recordar que en cap cas són representatius de tota la comunitat eclesiàstica.
No puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido.
Al Palau Reial, ho sentíem abans, el Papa va fer un discurs amb un marcat caràcter polític, també amb la mirada àmplia, va parlar del paper que ha de tenir Europa en un món polaritzat, una polarització que lidera en bona part Donald Trump. Doncs bé, aquestes últimes hores el seu secretari de Defensa ha tornat a carregar contra Europa i especialment contra la immigració, una carpeta que també defensa el Papa des de les Canàries. Sadly,
malauradament, avui dia, diverses platges europees són assaltades per diferents ideologies perilloses. Platges a Espanya i Itàlia, a Grècia i a Bulgària. Hi arriben vaixells i homes. Quan faran alguna cosa les capitals europees sobre aquesta invasió? O és massa tard?
Avui, a partir de les 9, tertúlia al suplement amb la Marta Monforte, l'Eduard Voltes, el Marc Molins, i sumarem la Glòria Barrete, directora de Catalunya Religió, que ens ajudarà a interpretar també les paraules del Papa aquestes últimes hores i també la manera com ha estat rebuda, especialment a Madrid, el Papa de Roma, que ahir va rebre crits fins i tot de «Papa León, te queremos un montón». Aquestes últimes hores, els 5 catalans que estaven fent la quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid com a mesura de prevenció després del brot d'antivirus al creuer ja han rebut l'alta hospitalària. A partir d'ara hauran d'estar 14 dies en aïllament domiciliari fins a completar els 42 dies que marca el protocol després que el Ministeri de Sanitat permetés que tots els asimptomàtics poguessin acabar la quarantena a casa. Tot i mantenir l'aïllament, podran sortir al carrer de manera puntual amb mascareta i mesures de prevenció. Hi ha un passatger espanyol que ja va ser donat d'alta i continua aïllat a casa i dels altres 8 que van ser evacuats pel creuer Ondius el 10 de maig a les Canàries i encara estan ingressats, gairebé tots seran donats d'alta de l'hospital aquestes properes hores. L'altre gran focus informatiu, sobretot de la cultura d'aquestes últimes hores, és el Festival Primavera Sound. Aquesta que sentim és Olivia Rodrigo, que ha tancat per sorpresa l'última jornada del Primavera. El festival ja havia anunciat una actuació secreta per l'última jornada i la cantant nord-americana, que de fet fa poc ja va actuar a Barcelona en col·laboració amb Spotify i el Barça, ha aprofitat per estrenar una nova cançó amb Robert Smith dels The Cure. Olivia Rodrigo i The Cure, o Robert Smith, plegats, els The Cure que van actuar la nit de divendres. Ahir va ser el torn d'Olivia Rodrigo, que es va sumar als grans caps de cartell del plat fort del dissabte, que eren, d'un costat, els The XX. També Nick Cap. I sobretot un dels grups preferits de Pedro Sánchez, del president del govern espanyol, Gorillaz. Gorillaz, la banda enigmàtica de Damon Albarn, la crònica de la jornada del dissabte amb el Marc Ruiz des del Parc del Fòrum.
Els irlandesos Nick Cave han sortit a l'escenari cridant Visca Catalunya i DJ Provai, que habitualment porta un passamuntanyes amb els colors de les banderes d'Irlanda, aquesta nit en portava un amb la senyera durant les primeres cançons. A la tarda s'han fet una fotografia amb una estelada i l'han pujada a les xarxes. Arriben a Barcelona amb el disc Fenian acabat de sortir i envoltat a polèmica. Són irlandesos que rapegen en gaèlic i Fenian és precisament una paraula despectiva cap als irlandesos. A mig concert, Arap Barghouti ha fet un discurs reclamant la llibertat del poble palestí i del seu pare, el polític palestí Marwan Barghouti, empresonat a Israel. Nick ha aprofitat per reclamar la sortida dels britànics d'Irlanda del Nord i per insultar el líder d'extrema dreta britànic Nigel Farage. Barghouti també ha format part del concert de Gorillaz, tot i que el to del concert ha estat ben diferent. Gorillaz et conviden a un món de fantasia a través de les aventures que protagonitzen els personatges il·lustrats que es van crear quan la banda de Damon Albarn encara era virtual. Hi ha hagut col·laboracions com la de Little Sims, que havia format part de Gorillaz, i unes hores abans havia triomfat al mateix escenari, i no han faltat grans clàssics de la banda com Dirty Harry, Stylo o les imprescindibles Phil Good Inc. i Clint Eastwood.
Una edició del Primavera Sound que aquest any ha plegat 287.000 persones, 6.000 menys que l'any passat, sobretot per la pluja de la nit de dijous. Entre altres, diferents personalitats hi han passat el president de la Generalitat, Salvador Illa, ahir acompanyat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que es va presentar al Primavera Sound per sorpresa, després que al matí el compartís, evidentment, amb el papa Lleó XIV. També hi era Salvador Illa, perquè al matí el vam veure saludant el papa al Palacio Real de Madrid. Agenda frenètica dels dos presidents que van poder celebrar, doncs, aquest concert de Gorillaz, un dels grups predilectes de Pedro Sánchez. Entre els VIPs hi havia Pep Guardiola, Joan Laporta, també els actors Pol Mescal i Harris Dickinson, una edició que tampoc ha estat exempta de polèmica, perquè aquestes últimes hores hi ha hagut malestar entre els assistents per la gestió del festival de la devolució de les entrades de dijous. Recordem que es van haver de cancel·lar algunes actuacions dels caps de cartell a causa de la pluja. Doncs bé, de moment el festival només retornarà les entrades de dia i no la quantitat proporcional als que tenien abonaments de 3 dies. A partir de demà mateix es començarà a fer efectiu el retorn dels diners. Sentim Marc Campos, adjunta a la direcció del festival.
Desde dentro era muy difícil dar mensajes más certeros de los que teníamos. En cualquier caso lo intentamos en todo momento, pero la situación climatológica empeoraba por segundos, entonces hacía muy difícil trasladar mensajes mucho más certeros de los que pudimos transmitir y no queríamos tampoco confundir al público.
L'any que ve el Primavera Sound es farà del 3 al 5 de juny. 2 minuts passen d'un quart de 9 del matí. La Moncloa tanca files amb les explicacions de Pedro Sánchez sobre el cas Leire Díez i acusa el Partit Popular de tenir informació privilegiada sobre les causes judicials que afecten el PSOE. Els populars insisteixen a demanar eleccions per posar fi, diuen, a la degradació política. Madrid, Alba Gil.
Les explicacions de Sánchez han satisfet els seus ministres, que subscriuen les paraules del president espanyol. Demanen deixar que les investigacions avancin, recorden que el procés és encara embrionari i apel·len a la presumpció d'innocència mentre acusen el PP d'intentar derrocar-los amb trampes i dreceres. Óscar Puente és ministre de Transports.
Hay una connivencia de intereses entre distintos elementos de los poderes del Estado y el Partido Popular forma parte de esa connivencia y dispone de una información evidentemente privilegiada.
Puente ha restat importància als militants i exalts càrrecs del PSOE que reclamen eleccions anticipades. Creu que és excessiu parlar de corrent intern, mentre que el PP insisteix que avançar eleccions és l'única via per aturar els escàndols.
Lo que tenemos que decirle al señor Sánchez es que pare ya, que pare. La degradación política española debe de finalizar. Y solo hay una manera de que finalice, y es dando la palabra a los españoles.
D'altra banda, els socis de coalició demanen més explicacions i alerten del perill que Vox arribi a l'executiu.
Lo único que le pedimos a Ferraz es que deje de ser un lastre, ¿no?, para el espíritu del espacio progresista.
També ho alerta Bildu, que es desmarca del PNB.
Instar a la que se adelante las elecciones es abrirle la puerta al gobierno de Pepe Vox. Por lo tanto, poques bromes.
I acusa la Guàrdia Civil de voler silenciar el debat plurinacional a l'Estat.
Al Líban, 12 persones han mort al sud del país en diversos bombardejos israelians, dies després que els dos països acordessin un alto al foc. Entre les víctimes mortals hi ha 3 soldats de l'exèrcit libanès, un dels quals és general de brigada. A Cisjordània, un soldat israelià ha matat un nadó de només 7 mesos. L'exèrcit va aturar el cotxe familiar en què viatjava la criatura, tot i que el vehicle va obeir les ordres dels militars. Un d'ells va obrir foc i va ferir els pares i el nadó, que va morir a l'hospital per les ferides. Al cotxe també hi viatjava un segon fill de la parella, d'11 anys, i l'àvia de la criatura. Ho ha denunciat el pare de la família.
No es tracta de demanar disculpes. No han disparat per error els trets que han provocat aquesta tragèdia. En aquest cas, una disculpa equival a exonerar un criminal. Dir que això ha passat per error no pot ser de cap manera que això hagi passat per error.
L'exèrcit israelià ha dit que investigarà els fets. Segons l'ONU, a Cisjordània, 1 miler de palestins han mort assassinats per soldats o colons israelians des dels atacs del 7 d'octubre. Una de cada 4 víctimes mortals és menor. El Perú avui escull el seu novè president de la dècada. Dit d'una altra manera, el país ha tingut gairebé un president per any, una inestabilitat política que s'explica en part per la feblesa del sistema de partits. En aquest context, avui les urnes decidiran entre el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, i la conservadora Keiko Fujimori. Les enquestes apunten a un empat tècnic. Des de Lima, enviat especial Joan Biosca.
Ara fa 5 anys, Mirta Vázquez assumia com a primera ministra del Perú del govern del president progressista del país, Andy Pedro Castillo. Castillo, que posteriorment seria empresonat acusat d'intent de cop d'estat, hauria d'haver acabat el seu mandat ara. Com a senadora electa, Vázquez ens rep a casa seva aquí a Lima i reflexiona sobre la crisi política peruana i també intenta respondre una pregunta. Per què el Perú ha tingut 8 presidents en aquests darrers 10 anys?
Yo diría que no tenemos partidos. Lo que tenemos son grupos electorales que surgen cada vez que va a haber una elección. No hay un partido sólido que no solamente tenga liderazgo, sino que tenga una propuesta de lo que quiere hacer con el país.
Les enquestes vaticinen un final de cursa d'aquestes eleccions presidencials aquí al Perú d'altíssim voltatge entre el candidat progressista Roberto Sánchez i la conservadora i 4 vegades candidata presidencial Keiko Fujimori.
Avui també hi ha eleccions a Armènia. Escollirà entre Occident i Rússia en unes eleccions legislatives marcades per les repercussions geopolítiques. El favorit dels comicis és l'actual primer ministre, el prooccidental Nikol Pashinyan, però no està clar si podrà revalidar la majoria parlamentària. El líder armeni la necessita per reformar la Constitució i firmar el tractat de pau amb l'Azerbaijan, que l'oposició prorussa veu de mal ull. Ahir la policia va detenir almenys 40 persones acusades d'intentar comprar vots a favor del partit de l'oposició, Armènia Forta, liderada pel candidat del Kremlin, un oligarca rus que es troba sota arrest domiciliari. Kosovo avui també vota per tercer cop en l'últim any i mig, després d'una crisi institucional per la incapacitat parlamentària d'escollir nou president. La incertesa és màxima després d'una campanya electoral en què no s'han publicat enquestes. De totes maneres, el partit del primer ministre kosovar en funcions és el favorit de les legislatives, malgrat les tensions amb la Unió Europea i els Estats Units. Brussel·les i Washington rebutgen la política de mà dura de Kurt per silenciar la minoria sèrbia de Kosovo. Un 82% dels enquestats en la consulta sobre una futura vaga general per l'habitatge estarien disposats a fer-la. És el resultat de la macroenquesta organitzada per diversos col·lectius socials en què han participat unes 10.000 persones i que s'ha fet a una quarantena de municipis catalans. El portaveu de la campanya, Rubén Páez, ha dit a aquesta casa que el resultat és un mandat per fer una vaga general, però preparar-la comportarà temps i feina i per això no es posen terminis.
Seria molt frívol dir en aquests moments pues farem la vaga d'aquí un mes o d'aquí a dos. És una cosa que s'ha de treballar molt de temps vista i ho farem quan sigui el moment i ho farem per guanyar.
Paez diu que les vagues en l'educació i altres protestes en el sector industrial demostren un malestar que pot contribuir a la mobilització per l'habitatge. Al voltant del 90% dels participants en la macroenquesta també s'ha mostrat favorable a regular per llei el preu de l'habitatge i els productes bàsics i a incrementar els salaris per llei d'acord amb l'IPC. Els representants de Nissan i els sindicats es tornaran a reunir demà amb la mediació del Departament de Treball. Serà una trobada in extremis abans que dimarts s'acabi el període de consultes després de l'anunci de l'ERO, que podria deixar 211 persones al carrer. Ahir van fer una manifestació al centre de Barcelona. Manifestació que va plegar unes 500 persones segons la Guàrdia Urbana. La majoria dels treballadors afectats són del centre de recanvis del Prat de Llobregat i de l'àrea tècnica i de compres de Zona Franca. Els sindicats denuncien que Nissan vol desmantellar la seva activitat a Catalunya. Restablert la circulació de l'AVE entre Figueres, Vilafant i Barcelona Sants, els trens circulen amb normalitat després que aquesta matinada s'hagi retirat el comboi avariat on viatjaven un centenar de passatgers que van haver de ser evacuats ahir a la tarda. Renfe va haver de posar servei alternatiu per carretera, però a aquesta hora ja està operativa la circulació de l'AVE, com expliquem, entre Figueres, Vilafant i Barcelona Sants. La patronal de les benzineres demana mantenir la rebaixa fiscal dels carburants que es va aprovar per l'impacte de la guerra en el preu del petroli, fins com a mínim després de l'estiu. El govern espanyol no ha prorrogat la reducció de l'IVA que s'aplicava a l'electricitat i al gas i la dels carburants només està garantida fins a finals de mes. La vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei, Carme Esteve, calcula que l'impacte en el preu seria molt significatiu.
La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre. I el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imagini's vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
És una pujada de preus que, segons l'associació, també repercutiria en la inflació. La patronal de les benzineres considera que la rebaixa fiscal ha estat eficaç i proposen que, si s'ha de tornar a pujar l'IVA, es faci de manera progressiva. Unes 200 persones es van manifestar ahir a través d'una caminada popular dins del parc de Collserola per reclamar-ne l'obertura després de 6 mesos tancat pel brot de pesta porcina africana. La Cristina Lier és una de les impulsores de la caminada.
Creiem que no s'ha gestionat bé, perquè les granges són les que s'haurien de perimetrar, les que s'haurien de controlar els accessos, les entrades, les sortides, desinfecció, i deixar-nos a nosaltres caminar per aquí.
Els veïns de Collserola abans ja havien recollit firmes per reclamar la reobertura del parc. Un home de 53 anys ha mort després de quedar atrapat sota una gran estructura metàl·lica en una empresa de roquetes al Baix Ebre. L'accident hauria passat mentre uns treballadors reparaven un elevador mecànic hidràulic i les causes encara s'investiguen. L'home va quedar ferit greu i, tot i que va ser traslladat d'urgència a l'hospital, els serveis mèdics no li van poder salvar la vida. 4:45 del matí, avui també ens fem ressò que els joves de menys de 40 anys ja no contracten assegurances de vida. És la conclusió d'un informe del sector elaborat per l'Institut de Recerca, Capgemini i l'IMRA. Els motius que tradicionalment duien a contractar aquest tipus d'assegurances, com ara formar una família o tenir una feina estable, no s'adequen a les seves etapes vitals i això fa que hagin deixat de ser una prioritat per ells. Carles Herrera és economista i propietari de la corredoria d'assegurances Global Broc.
La família es construeix més tard i, per tant, la necessitat de protegir la família esdevé més tard, no amb les més joves. El tema del consum immediat, de l'estalvi per comprar un pis, una casa, que malauradament estan els preus com estan i cada vegada és més costós.
La situació ha fet que algunes companyies d'assegurances hagin redissenyat els seus productes per atraure els joves. Ja són més de 300 els periodistes que han signat el manifest que impulsa el grup de periodistes Ramon Barnils contra l'assetjament de l'extrema dreta. El manifest fa una crida oberta a defensar la feina periodística com a eina fonamental per fer possible una democràcia de qualitat. Eli Borreda és copresidenta del grup de periodistes Ramon Barnils.
En aquest manifest instem explícitament, no, a les institucions que s'hi posin, que mirin de regular-ho i que si no hi ha una llei actualment que pugui afrontar això, doncs que qui tingui la capacitat legislativa miri també de fer-ho.
Borreda també apunta que és important que la ciutadania prengui consciència dels fets i faci un esforç per fer un consum més responsable de la informació a través dels mitjans de comunicació per evitar fake news. Neix Rutes, una aplicació gratuïta per descobrir l'arquitectura catalana a peu de carrer. L'aplicació la impulsa el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, es nodreix de les 3.600 obres registrades al seu portal i sentim Omar Ornaque, el codirector de la plataforma en declaracions a aquesta emissora.
Tu pots estar assegut a un bar a qualsevol lloc de Catalunya i dir, escolta, que tinc a prop, proposa'm, i ràpidament et genera una ruta i acte seguit has acabat el cafè amb llet, surts al carrer i te'n vas a visitar aquesta arquitectura, no? A part, totes les obres que et proposen tenen la documentació rigorosa, fotografies de qualitat, està tot fet per crear addicció cultural.
L'aplicació inclou un sistema visual que proposa un recorregut en funció de la resposta a 4 preguntes a una secció de rutes amb prop de 150 itineraris temàtics que vinculen l'arquitectura amb el cine, la literatura i la història. I es pot visitar la nova exposició permanent del Memorial del Camp de Ribesaltes després de mesos d'obres. El camp, que va estar actiu en diferents èpoques des del 1939 fins al 2007, ha vist passar exiliats republicans, jueus i gitanos. L'any 2015 es va inaugurar com a espai de memòria i ara se n'ha renovat el contingut. Des de Ribesaltes, Laura Bertran.
D'entrada, un vídeo explica la llarga història del lloc. Dins la sala, una gran taula cronològica repassa els fets. Celina Salapons és la directora del memorial.
Tot el recorregut va ser pensat per un consell pedagògic i un consell científic per ser molt, molt sobre els fets d'història, per comprendre, entendre i llegir un món que és molt, molt complex.
Al voltant de la taula hi ha 6 espais temàtics amb una cura especial per la semàntica. Grégory Tuban és el responsable científic del memorial.
Hi ha hagut un treball molt precís sobre l'ús de les paraules. Per quedar-nos a prop de la història, donem definicions. Així tothom pot entendre de què parlem, en quin moment i com en parlem.
Et comment on en parle.
L'objectiu d'aquesta nova exposició és posar els fets i els testimonis directes al centre.
Per Pràcticament 8:45 del matí, de seguida als esports, diumenge d'eleccions al Madrid, l'endemà del gran fracàs de l'equip de bàsquet, temporada en blanc pel Real Madrid de bàsquet i de la classificació del Barça de bàsquet per les semifinals de l'ACB. Sorpresa majúscula perquè el Barça recupera el factor pista i s'enfrontarà a 5 partits de les semifinals contra el Tenerife, que té un Marcelinho Huertas de 43 anys. 43 anys i ahir va fer un partides. Senyals horaris i tornem al suplement amb els detalls dels esports. Deixa'm.
El suplement amb Roger Escapa.
Íntim i únic. Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme. Matthew Herbert i Momoko G, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
Amb motiu de la visita del Papa Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
Angie Ange!
Ho veus?
Okay.
L'Angie Ange. Això és molt nostre.
Molt.
Tant nostre com dir...
Posarem llum?
A la foscor.
O com dir... Aventureres, aventurers.
Ens hi apuntem o què?
Què dius?
Saps que és molt nostre, també?
Sou molt bona gent!
Xxt, silenci.
Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
O el Catalunya Ràdio.
I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
I que així sigui. Per anys i anys. 3CAT.
Molt nostre.
Ocasión Plus.
Vine a la gran fira d'Ocasión Plus.
Ben, ben, ben.
Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Ben, ben, ben. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
El nivell de violacions, no només del 36 al 39, sinó de manera posterior, va ser alt.
Aquest diumenge, Anna Miñarro, psicòloga i psicoanalista, especialista en el trauma generacional provocat pel franquisme.
Kei Podellano se l'encarregava de dir: alerta, les catalanes, canvieu-vos les calces perquè arribem demà i sabreu de veritat què és un home.
El divan, el valor de la conversa.
El franquisme va induir el silenci, però el silenci important és un silenci provocat per les famílies, perquè la por feia que les famílies diguessin als nens: d'això no en pots parlar.
Aquest diumenge a les 9 del vespre.
Catalunya Ràdio.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Classificació del Barça de bàsquet per les semifinals de l'ACB, patacada majúscula del Madrid, que acaba la temporada en blanc després de quedar eliminat contra tot pronòstic pel Tenerife. L'equip canari serà el rival del Barça a les semifinals. Albert Benet, bon dia.
Bon dia. És la primera temporada en blanc del Madrid des del 2011. Feia 18 anys que el líder de la fase regular de l'ACB no queia en la primera ronda. Per cert, que aquesta desfeta del Madrid la van presenciar en directe els dos candidats a la presidència del Madrid, Florentino Pérez i Enrique Riquelme, abans de les eleccions d'avui. L'eliminació del Madrid dona encara més valor a la victòria del Barça, que enmig de la temporada que està vivint tenia un autèntic caixa o faixa a la pista de l'UCA en Múrcia i el va superar amb escreix, 76-100. Actuació destacada de Will Clyburn, que va anotar 23 punts. Xavi Pasqual, el tècnic.
I han fet una eliminatòria molt bona, no? El que passa que amb això del bàsquet el rival també juga i en el segon partit ells van estar extraordinaris, no? Nosaltres no vam estar malament. Però ells van fer 16 triples, van ficar finals de bàsquets a finals de possessió increïbles i se'ns va escapar en el Palau, no? Però nosaltres hem fet una eliminatòria molt bona i i estem amb una bona línia i hem de seguir creixent.
Schengelia evitava valorar la patacada del Madrid, que hauria estat el rival si no hagués estat eliminat sorprenentment pel Tenerife.
Mira, nosotros estamos todos los series y vamos a seguir siendo así, concentrar más en nosotros y lo que podemos hacer nosotros. También vamos a tener que concentrar en otro equipo, pero más depende de nosotros. Así que sería Madrid o sería Tenerife, nosotros tenemos que dar nuestro máximo y es lo que vamos a intentar hacerlo.
Era Schengelia al micròfon de Catalunya Ràdio i ara sentireu parlant del pròxim rival del Tenerife, la Provítola, Sport 3.
Sí, va a ser muy difícil, ellos juegan un básquet muy inteligente, saben jugar, se conocen, tienen experiencia, nosotros tenemos que ser muy, muy físicos.
El Barça començarà les semifinals amb el Tenerife aquest mateix dimarts al Palau Blaugrana a les 8 del vespre. L'equip blaugrana tindrà el factor pista a favor.
L'eliminació sonada del Madrid va arribar després de la derrota de l'equip madridista a casa, 95-107, amb un Tenerife que va anotar 13 triples dels 28 intents.
Un dels més destacats va ser un ex-blaugrana veteraníssim, Marcelinho Huertas, 43 anys, va acabar amb 23 punts.
He pasado por muchas batallas,
lo sé,
pero sí que es verdad que jugando en un equipo como el Canarias, ganar a un Real Madrid es un hito histórico, ¿no? Viniendo en la situación que vinimos, octavos.
Era Marcelinho Huertas a DAZN. A l'altra semifinal espera el València. El seu rival sortirà avui del partit de la Penya a Vitòria, a la pista del Baskonia, que començarà a les 7.
Doncs esperem també que la Penya es pugui classificar per aquestes semifinals i tenir dos equips catalans. En plena ressaca per aquesta gran decepció del bàsquet, avui hi ha eleccions a la presidència del Madrid. El gran favorit, Florentino Pérez, cara a cara amb l'aspirant Enrique Riquelme. És la primera vegada en 20 anys que hi ha eleccions al club madridista. Uns 70.000 socis del Madrid estan cridats a les urnes.
Les votacions comencen a les 9 del matí i s'allargaran fins a les 8 del vespre. Les meses electorals no seran al Santiago Bernabéu. Els socis hauran d'anar a Valdebebas, al pavellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid. Enrique Riquelme feia ahir una crida a la participació.
Pido al socio que se movilice, que haga todo lo posible para poder ir a votar mañana. Que vote lo que estime. Si estima que quiere un club que se venda, quiere un club que realmente pone al socio a un lado, que no hay transparencia, pues tiene claro. Y si quiere un club con las propuestas que nosotros hemos hecho, le pido por favor, después de 20 años, que mire nuestras propuestas, que decida, pero que por favor vaya a votar mañana.
En una campanya plena de promeses electorals i amb un ball de noms, Florentino Pérez ha anunciat el fitxatge al retorn de Mourinho com a entrenador, mentre que Enrique Riquelme aposta per Jürgen Klopp, tot i que l'entorn del tècnic alemany ja s'ha afanyat a dir que Klopp no té intenció de tornar a entrenar per ara, un Riquelme que ha promès Haaland i Rodri, i Florentino ha deixat anar que si guanya les eleccions farà l'oferta més alta que haurà fet mai el Madrid per un jugador, una oferta de 150 milions d'euros, i es dona per fet que aquest futbolista seria l'extrem del Bayern o Lycée.
Qui serà, serà. Avui, a partir de les 10, a la setmana tràgica del Ion Sindreu i el Toni Rodon, comentarem algunes claus d'aquestes eleccions al Madrid, que fa tota la pinta que revalidarà Florentino Pérez. Bé, revalidar. Les eleccions són cada 20 anys en aquell club. En qualsevol cas, Florentino Pérez, que es perpetuarà, malgrat la roda de premsa fatídica, a la presidència del Madrid, que segurament que continuï pot ser la millor notícia pel Barça. A tot això, Bernardo Silva admet que el Barça és una opció després de deixar el Manchester City.
Unes declaracions que ara sentireu del migcampista després de l'amistós que Portugal va guanyar contra Xile per 2-1 ahir al vespre amb el jugador pretès pel Barça de titular.
Tengo mucha, la verdad, tengo muchas opciones, entonces no he tomado mi decisión todavía. Y no voy a hablar de un club si no he tomado mi decisión y si no estoy fichado en ese club. Entonces tengo mucho respeto por todos los equipos. Al final voy a intentar procurar estar en un equipo donde me quieran, donde sienta que me quieren de verdad. Eso es muy importante. Y el día que tome mi decisión la vas a saber.
Unes declaracions de Bernardo Silva que arribaven unes hores després de les que va fer el seu ja exentrenador al City, Pep Guardiola, dient textualment que és massa bo.
Bernardo s'adapta a qualsevol equip, s'adaptaria a qualsevol equip, és massa bo.
I Julián també?
També és molt bo. Sí. Els City els té tots molt bons.
Guardiola deia des de Manresa que tant Bernardo com Julián Álvarez s'adaptarien al Barça i a qualsevol equip pel nivell que tenen tots dos.
Joan Anton Català, bon dia una altra vegada.
Bon dia.
Com veurem la lluna aquesta setmana?
Ara està minvant, ara minva, i serà quart
quart minvant, demà dilluns, dia 8.
A quina hora ha sortit el sol avui a Pons, a la Noguera?
A les 6 i 20.
I a quina hora es pondrà?
A les 21:27.
Gràcies, Joan Anton.
A tu.
Temperatura a Pons a aquesta hora, Jofre Genoer.
Bon dia. Doncs ara mateix tenen ja gairebé 17 graus. De fet, respecte ahir, el termòmetre ha pujat un parell 3 de graus. És a dir que les matinades són fresques, agradables, però es van reduint. Es va reduint aquesta frescor, aquest ascens de les temperatures que avui notarem arreu del país, amb xifres més pròximes als 30 a l'interior. De fet, a les zones més càlides es pot arribar als 33 o potser 34. Estem parlant del Segrià, comarques pròximes, Pla de Lleida, o potser també en sectors de les Terres de l'Ebre. Tot i així, doncs, una calor continua. Tinguda, una calor força acceptable, i sempre el termòmetre una mica més frenat a la costa, per referència a les marinades, una mica actives a partir de migdia. Termòmetre frenat al voltant dels 25, com també a muntanya. I bé, una jornada, com dèiem, de sol, alguns núvols prims passatgers, estones, el cel pot estar una mica enterbolit, poca cosa més, i només destacarem la presència d'alguns núvols baixos, com ha passat aquesta matinada cap al camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, que malgrat es trenquin, potser no acabin de desaparèixer, i en aquest sector, doncs, el cel es té una mica variable, i com els darrers dies, doncs, el que és habitual per aquesta època, nuvolades de tarda, la mateixa calor ajudarà que creixin els núvols, tot i que hi ha menys condicions, no es pot descartar algun ruixadet puntual, sembla que poca cosa si s'acaba produint, entre l'Alt Ripollès i Cerdanya. Demà un front lliscarà per la zona del Pirineu, on el cel estarà més ennublat i podran haver alguns ruixadets, a la resta quedarà al marge, per tant serà un dilluns d'inici de setmana de més calor i amb sol, però acabarem la jornada amb entrada una mica de tramuntana mestral i amb uns termòmetres que apuntaran a anar un altre cop una mica cap avall, amb una calor més continguda en dies posteriors, amb un nou descens del termòmetre.
I dimarts i dimecres que tenim el Papa a Catalunya, què?
Doncs, en principi, el risc de pluja serà poc, gens, i sobretot, doncs, que si fa 3 o 4 dies s'anunciava que per la setmana que ve la calor tornaria a ser intensa, amb mapes que indicaven una situació molt similar a la que havíem tingut a finals de maig, doncs això ha canviat radicalment, i sembla que entre dimarts i dimecres la temperatura baixa, farà caloreta, però res de l'altre món, fins i tot la matinada de dimecres parlaríem un altre cop d'un ambient força fresc o fred en alguns indrets a l'interior del país.
Doncs mira, gran notícia, perquè hi haurà molta gent a l'aire lliure esperant veure el passar, i si no és amb una calor extrema del mes de juny, doncs tot això que ens emportarem.
Acompanyarà, sí, sí.
Uh-huh. Una abraçada, gràcies, Jofre.
Que vagi bé.
Aquest és el temps que ens espera en un diumenge en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
Començo una pel·li ara, la setmana que...
Què dius, ara?
Sí, sí, una pel·li xulíssima.
De què?
Del tòrax, de la Terrassa, l'Hospital del Tòrax.
Sí.
Però una història real, però no paranormal, eh?
Hi ha fenòmens paranormals allà. Només hi faltes tu, doncs.
Mira, carinyo, et diré una cosa.
Demà el suplement a partir de 2:15 i fins la 1, amb moltes cares com les que...
No passa res, Roger, mira, jo et salvo perquè aquí tinc gent que m'ha demanat. Un
moment, que moro en directe, estic morint en directe, per favor. Eh?
Home, Roger,
el boca a boca, callarissa, sisplau, callarissa, boca a boca.
Home, no, a mi no em provoques, eh? Oi.
Pensa que el meu fill de 2 anys i mig, l'Òscar que li agrada és l'Òscar Dalmau. O sigui, i passa amb la meva dona també, eh? Vull dir, no en tots els aspectes...
També prefereix el Dalmau.
Sí, no en tots els aspectes, però sí en alguns.
A casa em deien a mi, quan els meus fills eren petits, jo vaig començar a fer Polònia, sí, els feien gràcia tots els personatges...
Menys els del papa.
Menys els meus.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.
És diumenge 7 de juny del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio, que són protagonistes 3 xifres i 3 noms propis. El primer, Lleó 14.
Invito a todos, por amor a la verdad.
El pontífex oficiarà una missa multitudinària a partir de les 10 a la plaça Cibeles de Madrid, després de la primera jornada de viatge oficial ahir, en què va alertar de la polarització política. Va visitar també un alberg de persones sense llar i va aglutinar 500.000 de joves a la plaça de Lima ahir al vespre.
Yolanda Segura.
Hem acordat celebrar la vaga el dimarts dia 9.
Els sindicats de l'educació mantenen la vaga de dimarts, coincidint amb la visita del Papa a Catalunya i l'inici de la selectivitat, però començaran les protestes a partir de les 9, justament per no dificultar l'arribada dels estudiants a l'examen.
Olivia Rodrigo.
La cantant nord-americana tanca per sorpresa el Primavera Sound i ha aprofitat per estrenar nova cançó amb Robert Smith, de The Cure. Han passat per aquesta edició del Primavera 287.000 espectadors.
Avui també és un dia que es compten tres xifres, la primera és el 5.
Els catalans que estaven fent quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid com a mesura de prevenció després del brot d'antivirus al creuer i que ja han rebut l'alta hospitalària. A partir d'ara hauran d'estar 14 dies en aïllament domiciliari fins a completar els 42 dies que marca el protocol.
82.
Els encastats en la macroconsulta sobre una paga general per l'habitatge que estarien disposats a fer-la. Una gran majoria. S'han encastat unes 10.000 persones.
I els 500?
Manifestants, segons la Guàrdia Urbana, els que va plegar ahir la protesta dels treballadors de Nissan contra l'ERO anunciat per l'empresa més de 200 treballadors. Els representants sindicals i l'empresa es tornaran a reunir demà.
Aquestes tres xifres i aquestes noms propis avui seran damunt la taula amb una tertúlia que compartirem amb el Marc Molins, l'Eduard Voltes i la Marta Monforte. Un mateix 7 de juny, en aquest cas de l'any 2007, PortAventura va inaugurar l'atracció Furious Baco. I així ho va explicar en Lluís Marquina a l'Infoca.
PortAventura estrena una nova atracció i ho fa a l'àrea de la Mediterrània. Així, aquesta àrea que fins ara mai havia tingut una atracció en passarà a tenir una i es diu Furious Baco.
Un dels primers a pujar-hi va ser el motorista Valentino Rossi i també visitants del parc que van quedar impressionats per l'acceleració de l'atracció.
Quan comences surts catapultat i molt forta.
No t'ho esperes. Estàs allà que et penses que primer pujarà i després baixarà, tipus durà un canó així, i surts disparat de cop i no t'ho esperes.
El Furious Baco es va convertir en la muntanya russa més ràpida d'Europa, capaç d'arribar als 135 km per hora en només 3 segons, però l'any 2017 el Red Force, també de PortAventura, li va prendre el rècord. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens mourem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des de la Polinèsia, des de la Serpiente Emplomada, o des de la cua d'una atracció on no pujareu perquè ben mirat xambala massa.
El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Marina Laminos, al servei de guionistes. El diari Ara. Marina, has llegit els diaris. Toni Soler diu la seva sobre les vagues d'educació, una batalla en què, en resum, hi perd tothom.
Sí, a nivell polític es confirma d'alguna manera la fallida del relat del govern d'Illa. Queden lluny els temps en què els socialistes presumien d'haver anestesiat el país. També hi perden els sindicats desautoritzats i perden els alumnes, les famílies i els mestres, que són, en definitiva, qui sostenen la vaga. Un panorama que podria engrescar els rivals del PSC, però justament, afegeix Soler, la crisi educativa els hauria de fer veure que el tacticisme i el partidisme davant de reptes de país com aquest no és una opció. L'únic que sabem ara mateix és que la ciutadania, i no només els mestres, està descontenta, i si el PSC vol liderar el país, ara ja sap que no pot fer-ho sol. I també sap que els seus aliats, diu, potencials, són partits sobiranistes o confederalistes. I acaba reflexionant Toni Soler. Afortunadament, escriu per a Salvador Illa, Esquerra i Junts estan massa ocupats ficant-se el dit a l'ull i resolent les seves contradiccions internes. Algun dia, però, veuran el mànec de la paella que tenen davant.
Parlant de paelles pel mànec i de futur de govern, a La Vanguardia avui entrevisten el Jordi Turull, el secretari general de Junts, que torna a reclamar a Pedro Sánchez que convoqui eleccions.
I que llença pilotes fora quan li demanen per la proposta de moció de censura que el PP hauria posat damunt la taula, o vaja, com a mínim així ha dit públicament que ho ha fet. Doncs bé, el primer que ha de fer Feijó, li etziba Turull, és demanar una reunió i no parlar als mitjans, i afirma que no hi ha hagut cap mena de contacte amb els populars. I com que no hi ha hagut cap oferta directa, doncs no posen cap condició per ara els populars. Una hipotètica moció en què en tot cas també caldria el suport de Vox, i Turull aquí sí que insisteix que si hi ha qualsevol cosa que firma Vox, no hi seran i que no cal ni parlar-ne. En tot cas, demana Sánchez que convoqui eleccions i afegeix que amb el PNB tampoc no han plantejat la moció, tot i que aquí sí que coincideixen a dir que s'ha acabat el recorregut de la legislatura. Acusa Sánchez també de governar i de generar combustible per a l'ultradreta mentre es manté el govern, i precisament sobre educació, ara ho dèiem, reclama també un acord de país com en sanitat per no haver de canviar de llei d'educació cada 2 anys.
Els diaris van plens d'anàlisis avui de la visita de Lleó XIV. A La Vanguardia, l'Enric Juliana afirma que el papa no ha vingut a Espanya a tocar el violí, sinó a reclamar que el país no s'espatlli.
És el que va fer precisament ahir en aquest primer acte. No serà una visita amb gust de gelat de vainilla, i la primera jornada ja ho ha confirmat. Lleó XIV no té el peu al fre, no ha vingut a calmar les aigües, ni tampoc a presidents dels Estats Units, i no és el papa balneari que alguns es van imaginar les primeres setmanes. Durant aquesta primavera, Lleó XIV ha guanyat dimensió amb els seus conflictes, sense anar més lluny amb Donald Trump, i molta gent, també no religiosa, el comença a veure com una figura interessant. No ha escollit Espanya perquè sí, ho ha fet perquè Espanya pertany a Europa, però també perquè té a veure amb Amèrica. És el que diu Enric Juliana, que sobretot plegat fa una reflexió final. El papa no ha vingut a dir que està d'acord amb el govern, en tot cas és el govern qui està d'acord amb ell, però sí que reconeix el paper d'Espanya en l'escenari internacional. Ha agraït al país la seva fidelitat al dret internacional i li reclama que no s'espatlli.
Avui, que és dia d'eleccions al Real Madrid, fem un cop d'ull també a les portades dels esportius. Fumata Blanca titulen a l'As, que recorda en portada que fa dues dècades que els socis del Madrid no escullen el seu president a les urnes.
I Espai també en portada per a la patacada del Madrid de bàsquet. El Marca no és tan creatiu amb el titular, diu. El futur del Madrid s'escull avui, però sí que és interessant la il·lustració de la portada. És l'estadi del Madrid, aquesta mena de llauna amb coberta, que converteixen aquí en una urna on es diposita una papereta amb l'escut. I més enllà d'això, doncs, a la premsa esportiva d'aquí, molt pendents del Mercato, a Mundo Deportivo, una enquesta que confirma que els socis del Barça volen Julián Álvarez, i sobre un dels altres noms d'aquest mercat, a l'esport, destaquen les paraules de Bernardo Silva: aniré on més em vulguin.
A la premsa internacional, avui al The Economist fan un al·legat perquè deixem de saltar-nos les introduccions de les sèries que mirem. El botó de saltar a la introducció ha canviat radicalment la manera com ens narren les històries a la petita pantalla, argumenten.
Són introduccions que moltes vegades és cert que han tingut més èxit i són més recordades que la mateixa sèrie en si. Era una manera de dir-li al públic: el vostre temps és tan valuós que fins i tot els crèdits i la introducció seran exquisits, a Joc de Trons, sense anar més lluny, com l'obertura d'una òpera, diuen, part integral del drama, però a poc s'ha anat convertint en un obstacle per fer maratons de capítols un darrere l'altre. Els fans obsessionats ja no necessiten que se'ls presenti la història cada hora, només volem continuar consumint, mirant més capítols, i de fet hi posen dades. L'any 2022, alerta Netflix, es feia clic al botó d'ometre introducció 136 milions de vegades cada dia. I la xifra, d'ençà, no ha parat de créixer. Són crítics amb aquest fenomen. El The Economist diuen els crèdits inicials poden ser una mena d'encanteri, el moment de deixar de banda la teva vida real i endinsar-te en l'imaginari de la sèrie que vols mirar. Saltar-se'ls, doncs, és sinònim de perdre la màgia. Som una societat cada vegada més impacient, amb un interès insaciable per l'ara i per l'aquí. I si sempre tenim pressa, res és especial, rematen.
Anem al vocabulari digital amb l'Ismael Ibrahimi. Avui comencem amb fer pesos.
Per viure més, un nou estudi publicat pel diari Ara explica que fer una hora i mitja de pesos a la setmana redueix la mortalitat. Segons l'estudi, combinar activitat aeròbica amb exercicis de força entre 90 i 120 minuts a la setmana ajuda a allargar l'esperança de vida.
Robar.
Per poder construir. És el mètode que utilitzen les aus hawaianes. Aquests animals sobreviuen gràcies al que roben dels nius d'altres ocells. És a dir, no ocupen els seus nius, sinó que prefereixen robar el material d'altres nius per poder construir-se el seu. Es tracta d'un instint de supervivència. Així ho ha explicat el National Geographic.
Tornar.
Caminant a casa per dormir com un tronc. Es tracta del truc viral que la ciència recomana per dormir millor quan es torna de treballar amb transport públic. La clau és baixar una parada abans de la teva destinació habitual i fer la resta del recorregut caminant. Això sí, sense pantalles. De manera que deixes que el cervell tingui un espai de descompressió entre l'estrès laboral i la relaxació de la llar. Ho llegim al Món.
Gràcies, Ismael. És l'hora de parar bé l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
Yo dije que la campaña la estaba ganando Riquelme y sigo pensando que la campaña la está ganando Riquelme y que está abriéndole brecha a Florentino. Digo en la campaña, no en las elecciones, en la campaña. Es que Florentino no ha hablado sin leer en toda la campaña.
Tota la visita apostòlica del papa, els discursos, la música, tot té un sol objectiu i un sol poder, que és que Déu, a través d'això, faci que la gent de Barcelona, Madrid i les Canàries vegin a Crist tal com Crist és.
Esperanza Aguirre había ido a un programa, le habían preguntado, ¿sabe usted, como ministra de Cultura, quién es Santiago Segura? Y ella dice, no, este no sé quién es. Y entonces, pues, claro, yo que soy un servicio, era un servicio público en el Caiga Quien Caiga, pues le fui a presentar a Santiago Segura. Y claro, como Santiago Segura no estaba, pero estaba Luis Alegre, pues me fui. ¡Joder, Esperanza! El otro día me enteré que no sabía quién era Santiago Segura. Te lo presento, este es Santiago Segura. ¡Ah, hola, encantada!
Sí, sí, me saludó con absoluta naturalidad. Ah, tenía muchas ganas de conocerte.
Sí, sí.
El suplement, amb Roger Escapa.
Avui, el suplement...
Avui al suplement tertúlia amb Marc Molins, Eduard Voltes i Marta Monforte i sumarem la Glòria Barrete, la directora del Catalunya Religió, segur que ens ajuda a interpretar les primeres paraules del Papa a l'Estat. De les eleccions al Madrid en parlarem a la setmana tràgica amb el Ion Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking News i el politòleg Toni Rodon. Serà a partir de les 10. Avui que a quarts d'11 ens visita la psicòloga Elisenda Pasqual. Ara que l'educació és en boca de tots, parlarem de criança amb aquesta divulgadora, sempre interessant de sentir. També tindrem les amigues de les arts, les recomanacions de restaurants i pantalles de la Marta Ferrer i la Rosa Rodon, a l'eclipsi del suplement, les nits de Gerard Quintana, de nits llargues, segur que n'ha tingut unes quantes, i acabarem amb el Roger Mas i el David Carabén, el demà ho deixo. Ara els millors moments de la Renaixença.
Les caixes fortes fa més de 4.000 anys que s'utilitzen. Ja se'n feien servir a l'antic Egipte.
Collons d'egipcis.
Mira, ja n'hi ha prou, d'aquests dels egipcis. Home, ja ho tenien tot.
Noi, mira, van fer molta feina.
Sí, ja ho veig.
En teniu vosaltres, de caixa forta, no?
Jo sí.
Ah, sí? I què hi guardes?
Hi guardo tots els estalvis d'enfeixades.
Ah, sí? I tu, Fel, entens?
Sí.
I què hi guardes, tu?
Jo hi guardo la clau de la seva caixa forta.
On hi ha els teus estalvis?
On hi ha els meus estalvis, però jo guardo la clau a casa.
I la clau de la teva?
La clau de la meva, la té ella amb una caixa forta, baix al graig.
Sí.
No és la mateixa, no?
No. Perquè ell té tres caixes fortes i jo quatre.
Ah.
Perquè ha de ser en part. Okay. Hi ha un moment, hi ha una que...
El suplement, amb Roger Escapa. Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
Hola.
Hola.
Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona. Amb una torre que toqués el cel. Coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres... serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimecres a la tarda. I des de dimarts, seguim de ben a prop la visita del Lleó 14 a Catalunya.
Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat. Aquesta tarda, al Tot Gira, fem costat a l'Europa per mantenir viu el somni de l'ascens.
Atenció! Obrirem a les 4 amb la transmissió del Celta B a Europa.
L'Europa ha de guanyar el partit per ser a la final del play-off.
Des de Balaïdos, amb Francesc Ripoll i Àlex Dalmas.
A les 5, la final de la Copa del Rei d'handbol.
El Barça juga un títol quan falta una setmana per a la Final Four de la Champions de Colònia.
I després, Baskonia Penya. La Penya juga el pas a les semifinals de la CB en un partit de caixa o faixa.
Transmissió des de Vitòria amb Ernest Bacià i Carme Lloberes.
A més, el Gran Premi de Fórmula 1 de Mònaco, la final masculina del Roland Garros i els play-offs de semifinals de futbol sala i de l'hoquei Lliga.
Tot gira.
Aquesta tarda a partir de les 4 amb David Clopés.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
Leire Díaz, bon dia.
Bon dia. No sé nada, sincerament.
Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
Bueno, estoy muy tranquila con eso.
Si aquest acord realment sortís que no, no veig massa altra opció que anar a un escenari de caos i d'habilitament absolut del sistema educatiu.
Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
Candela Peña! Què passa?
Quina il·lusió! Ah,
m'he engreixat una mica.
No, estàs boníssim, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
Sí.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Ja m'entens. Un programa d'un altre gènere.
Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
Amb David Ávila.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.